No ho sabíeu?
Hòstia. Hola, 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 hola. Se sent?
Endavant, senyora Yolanda Rodríguez.
Se sent? Ara sí, no?
Li dic ja o no? Ah, bueno, ja li vaig dir el mes passat de que bueno, hi havia una plaça d'aparcament incorrecta. Bueno, aquí pot veure les fotos que aquesta persona no té cap problema. Això per una banda, i després, que la, que, bueno, a més d'això, que ja li pots veure, que no té cap problema ni tampoc està, bueno, li està fent el servei a una tercera persona. Això per començar. Després, el que vostès estan fent és un tracte de favor perquè no només aquesta persona és la delinqüent, també la policia local i els treballadors de l'Ajuntament que li van cedir en el seu dia. I bueno, l'obligació que té l'alcalde, evidentment, és de reparar això que s'ha trobat malament. Jo no dic que ho hagin fet a la vostra legislatura, però encara que se l'hagin trobat, i bueno, li recordo això, que no voler-ho fer és tracte de favor, i això és un delicte, que li recordo. I no només està fent ús de la plaça, concretament aquest municipi, l'ús de la placa de minusvalia la pot fer servir a qualsevol municipi. I una persona que no té cap tipus de problemàtica no hauria de fer aquest ús, que en principi han d'anar unes persones que sí que ho tingui. Que pugui tenir una altra malaltia no ho sé ni m'importa, però el que està clar, que ho pot veure clarament, que problemàtica de mobilitat no té. I a més, quan jo li vaig dir si va a classes de ball. A més, ja la pot veure, i ja li dic. I bueno, després no sé qui s'hi pregunta que per què hi ha tants robatoris aquí a Sant Cugat. Pues a veure, tenint aquest tipus de policia, pues clar, tenen a una gent que l'està protegint, els mateixos delinqüents, donant-li informació a tot aquest tipus de coses. Bueno, i a veure si avui m'hi dona alguna resposta.
Gràcies, senyora Yolanda. Li respon la senyora Cristina Paraire.
Sí, senyora Rodríguez, aviam. Evidentment, sempre hi ha gent que fa mal ús de la normativa o de les facilitats que es posen a disposició de la ciutadania. Cada vegada menys, i l'administració doncs té mecanismes per vetllar perquè es faci un ús correcte de, en aquest cas, doncs de les places de mobilitat reduïda. En el cas concret que vostè diu, encara que vostè digui que vaya o no vaya, s'ha revisat per part dels serveis tècnics diferents, tant de mobilitat com d'altres departaments, i aquesta persona té l'autorització en regla, revisada i ben concedida. La patologia que té nosaltres no la sabem ni podem tenir accés, perquè no ve aquesta autorització directament per part de l'Ajuntament. S'ha de fer tot un procediment d'informes, etc., quan una persona necessita doncs fer aquest ús de places d'aparcament. Llavors, vostè insisteix en que no fa un bon ús. Jo no sé si fa bon ús o no, però compleix els requisits perquè tingui aquesta autorització. Val? En el cas concret, jo no...
De quina manera li donen una plaça
Bueno, vostè diu que no té problemàtica i jo no li puc garantir, sigui la parella o no parella, que també és un fet que desconec. Sigui la parella o no sigui la parella, si té dret a tenir una targeta d'aquestes, doncs se li concedeix. Val? Jo també estem parlant, jo crec que vostè ja fa temps que va fer aquesta queixa, s'ha revisat precisament en funció de la seva queixa, i a nosaltres els serveis tècnics ens diuen que aquesta plaça està autoritzada correctament. Val? Per què em diu que no? Jo, senyora Rodríguez, jo he vist les seves fotos, sé que se li ha contestat per escrit això que jo li estic dient, arran d'una reunió que vostè va fer, vostè insisteix, tornarem a revisar si és que s'ha de quedar més tranquil·la, perquè tots ens podem equivocar, però jo ja li dic que per part dels serveis tècnics es confirma que està donat correctament. Jo, com que veig que vostè insisteix, doncs ho tornarem a fer revisar. Però...
Senyora Yolanda...
Bueno, senyora Rodríguez, és que vostè no, aquesta persona no ha de donar explicacions a cap ciutadà que se li adreci sobre les seves patologies o la seva situació personal. Llavors, jo crec que el que no podem fer és gravar persones, jo crec que sense la seva autorització.
Bueno, l'únic ús que jo faci d'aquestes imatges... Però jo allà al carrer i ho puc fer quan em doni la gana. I a mi ningú, cap policia m'ha de dir que jo he d'esborrar això. Per què he d'esborrar això?
No sé, senyora Rodríguez, jo si no, ja dic, li tornarem a revisar, però jo si tingués aquesta patologia i tingués dret a tenir una targeta d'aquest tipus i algú em vingués gravant i demanant explicacions, tampoc m'agradaria i també em sentaria... ferida. Per tant, tornem-ho a repisar, però vull que entengui que potser per una altra persona algú està fent un abús i vostè crec que no coneix les circumstàncies de totes les persones que tenen accés a aquestes targetes. Ja, però a vegades la percepció no és la realitat. Gràcies.
Perdoni, si li sembla... Em poden parlar vostès dos després de l'acabar? Ho dic per donar pas. Em poden parlar, senyora Cristina Parera, amb senyora Yolanda Rodríguez? Gràcies, eh? Passem a la segona persona que ha registrat una pregunta, el senyor Josep Arques.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Recalcar que aquesta intervenció la faré a títol individual. A veure, unes consideracions... Perdoni, poso el cronòmetre, ja està. A veure, començo pel final, senyor Gallardo, vostè... ha preguntat el perquè del monument de Junts. He buscat una de les tres definicions del DIEC. Ahir vol dir discontinuïtat entre dues parts d'una peça i línia o separació que la indica. Llavors, em dirigeixo també al grup municipal socialista, els he tocat a vostès aquest mes. Senyora Garina, vostè va dir, si no vaig errat i em corregeixi el senyor alcalde, en un consell de barri que demanar un bus nit en un consell, doncs això, en aquest consell, era venir a destacar. Sisplau, li demano que no menys tingui una proposta, sí, ho va dir vostè, que ja parlarà vostè el torn de rèplica, sisplau, és el meu torn. A molts joves que no tenen com tornar des de les zones d'oci nocturn a casa seva. I sí, la MB es fa moltes coses, com per exemple, com ha comentat el senyor Rodríguez, pujar el recàrrec de l'aigua a la MB, disfruteu ciutadans, cortesia del senyor Collboni. Senyora Vila, vostè ara de sobte va abanderada de les causes perdudes d'aquesta ciutat. Sí. Bueno... Només comentar-li que la mirada, la cosa està en mans de la Generalitat. Li comento més que res per si se li havia oblidat la separació d'Espanya, la separació de poders de l'estat espanyol, si és que realment existeix. Llavors, pregunta. Els hi pregunto als tres del grup municipal socialista si tan en desacord estan amb la gestió de l'escola Mirada, vostès podrien haver fet com han fet molts regidors en diferents mandats, tenien dues opcions. Una cosa que vaig fer jo, per temes personals, per temes polítics, abandonar el Partit Socialista o renunciar a l'acte de regidora. Moltes gràcies.
Senyora Elena Vila.
Josep, senyor Arques, em sembla que els cafès amb vostès no serveixen de molt, perquè ara ha fet aquí moltes preguntes. En tot cas... nosaltres no som els defensors de causes perdudes, som els defensors de les causes que considerem justes i el Partit Socialista sempre seguirà en aquesta línia. Jo, si vol, li explico tots aquests temes que ha tret, tot i que no sé si servirà de molt perquè vostè va demanar en aquest cas interpel·lar l'alcalde i porta tres plens interpel·lant el grup socialista.
Gràcies. Tercera pregunta, senyor Nicolau Gibert, sisplau. Nicolau Gibert, sisplau.
Bona tarda, sóc el Josep de la Puente, en nom de la FA de la Mirada. Estimats i estimades, membres del ple, amb certa tristor, però ja no gaire sorpresa, som testimonis d'un nou pas del govern d'aquesta ciutat que va construir l'edifici de la Mirada en una ubicació que, sota el nostre parer, és inacceptable. A més de proposar una escola en una zona que exposa nens i docents a uns nivells de qualitat d'aire potencialment perillosos, en una ubicació per a la qual cap nen de Sant Cugat podrà dir que n'és l'escola més propera per arribar-hi en peu o a bici, i fora directament del barri de Volpellera, s'afectant així el seu teixit comercial. Descobrim també que renuncia de forma unilateral a renovar l'acord d'avançar els diners necessaris i assumir el projecte de l'escola que es va comprometre el 2017 l'Ajuntament d'aquesta ciutat. No hem rebut cap informació més enllà de la que ha sortit de premsa, cosa que ens sembla un acte poc respectuós per part seva envers les famílies de l'escola. Desconeixem l'impacte d'aquesta mesura en els temps i la qualitat de la construcció de l'escola i esperem que ens puguin precisar aquesta informació amb la màxima celeritat. Som conscients d'una reunió que es celebrarà el dia 25, però igualment pensem que l'ordre de la informació hauria de ser d'una altra manera. En quant al capficament, a descartar l'escola al parc, hem sentit tan sovint el seu discurs que el coneixem de memòria. Ens diuen que, per una banda, hi ha alternatives, per nosaltres, no n'hem vist cap que tingui o sigui raonable de cap manera, ni la Clota, ni la Guinardera, ni el Nyap, ni l'Exili. Ens diuen que no es pot construir l'escola al parc i s'hi pot fer des del novembre, només cal l'acció política per fer-ho. Ens diuen que hi ha incerteses judicials, però resulta que una constructora porta a jutjar desenes de tràmits urbanístics de l'Ajuntament any rere any i no per això s'ha parat de construir a Sant Cugat. També ens diuen, literalment, que l'únic camí és abandonar el conveni entre Ajuntament i Generalitat, quan aquest és precisament el mecanisme amb el que l'Ajuntament pot accelerar la construcció de l'escola. En definitiva, es tracta de vestir allò que són les seves voluntats i apreciacions com a fets inqüestionables. Per si no se n'havien adonat, no ens ho empassem. En quant a preguntes, en particular, des de l'AFA de l'Escola de Mirada, ens agradaria, primer, rebre una actualització de l'estat dels nous mòduls, cuina i la resposta de DIF i Protecció Civil. I a part, donades les declaracions del regidor d'Urbanisme d'aquesta setmana, pensem que calen aclaracions per part seva al respecte. Segon, tenir resposta a la petició registrada el dia 21 de febrer de 2024, que tenia data límit el passat 21 de març, i de la que a dia d'avui no en tenim resposta. Bàsicament, demanem saber l'estat del contenciós pel canvi de plantejament associat a l'ubicació actual de l'escola. Moltes gràcies en nom de l'alumnat i les famílies de l'escola pública, la Mirada de Volpelleres.
Sí, respecte als mòduls, hi ha el compromís de la Generalitat de tenir-los en data i forma abans de començar el curs. Això està, ja fa setmanes que hi ha aquest compromís, tot i així ho anem treballant perquè no passi el que va passar en el curs anterior. Resposta de DIF, no sé si abans hi era vostè o no he explicat, no hi era. Bé, el 7 de març Protecció Civil va demanar a DIF doncs, la quantitat de trens de mercaderies perilloses que estan passant actualment i en quines hores, i nosaltres també 4 dies més tard vam demanar la mateixa pregunta. Protecció Civil ens va passar de fet la mateixa pregunta perquè féssim la màxima pressió. Això va ser el 7 de març, ha passat ja més d'un mes. La setmana passada jo vaig tornar a telefonar a la directora de Protecció Civil i a dia d'avui encara no té la resposta de DIF. Per tant, no podem actualitzar informació. Sí que Protecció Civil ens va dir que immediatament que rebessin doncs, les dades aquestes de DIF, dels trens que passen actualment i a quines hores, doncs faria un informe favorable o no favorable, perquè no trigaria més de 3 dies a fer aquest informe. Tema cuina, ens sap greu perquè la persona que té la informació més actualitzada, que és el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugueroles, està de baixa, que és el que porta el tema. Sé que ho està treballant i que anem força bé. En qualsevol cas, la setmana que ve, el dia 25 d'abril, tenim una nova reunió amb els representants de les famílies de la Mirada i actualitzarem tota la informació que tenim a dia d'avui. I també inclús això que ara em comentava, que no tinc la informació. Això últim que dic, que va presentar una pregunta, actualitzarem la informació, els explicarem en reunió i que us la facin pública, us la comparteixin, si li sembla bé. D'acord? Gràcies. Hi ha una pregunta també del senyor Juan Lobo. Que apropen un micròfon.
Sí, perdona que no m'aixequi, però jo el dret quiet no m'aguanto, tinc que caminar. Camino bé, amb bastó camino. Em dic Joan Lobo, tinc 82 anys, vinc a Sant Cugat des de fa 14 i passo per Sant Cugat cada dia des de fa 51 anys. O sigui, jo conec Sant Cugat bastant bé. Vaig venir a viure fa uns 20 anys, però vaja, ara estic a Sant Cugat. No és el primer ple que vinc, algunes persones d'aquí em coneixen i ja ho saben, i tenim problemes molt greus que no se solucionen, ni amb el govern anterior, no, l'anterior de l'anterior, que estava amb alguns de vosaltres, estàveu allà, veu solucionar alguns problemes que agraeixo. El següent govern, millor no parlar-ne, perquè tinc tants problemes amb aquest govern que millor els meus fills ja no em deixaven venir. Nosaltres, els que estem jubilats, que som molts, que tenim bastants anys, les senyores que van a la compra amb el carret també tenen problemes, les persones que no tenen mobilitat, a no ser que vagin amb cadira de rodes i llavors així els autobusos baixen la rampa, si és que la tenen o si és que funcionen. Bé, problemes d'autobusos en seguim tenint. Jo pensava, jo em vaig vendre el cotxe, la meva mare també, perquè vam dir, aquí a Sant Cugat, 11 línies, mare de Déu. No cal que tinguem res, perquè jo quan surto de Sant Cugat surto amb els meus fills o amb els ferrocarrils. Però amb autobús a Sant Cugat ho estic passant jo, i moltes persones més, molt malament. Jo fa 2 anys, baixant d'un autobús que vaig tenir que saltar, com quasi sempre, vaig caure sobre el meu carro, el vaig partir per la meitat, no em vaig fer mal, afortunadament, perquè si no hagués actuat contra l'Ajuntament o contra Moventis, ja ho diríeu vosaltres això, però el senyor Gallardo sí que té una fotografia que li vaig enviar d'un carro de compra partit per la meitat, li parlo de fa 2 o 3 anys ja, i no s'ha fet res. Els autobusos de Sant Cugat tenen molts problemes i vostès ho saben perfectament. I ho saben perquè ho tenen per escrit, dibuixat, vaja, ho saben, sí que ho saben. Però els conductors, que jo parlo molts amb ells, perquè clar, quan pujo en un autobús, en una línia 7, 9, 8 o 2, que són les que uso normalment cada dia, pues es veu que els hi soc simpàtic i en parlen i comentem coses. Les plataformes que em van prometre fa 3 o 4 anys, ni una. Les marquesines que em van dir que se n'en cuidarien, estic parlant de Volpelleres, perdó, no he aclarit això. Estic parlant de Volpelleres, que és un barri nou que està annexionat a Sant Cugat, que potser els de Sant Cugat diuen que és un poble que s'ha afegit. Jo quan vaig venir a viure aquí, només hi havia 2 unitats de vivència comunitària. 2. I dic 2 perquè només hi havia 2. El resto eren camps. O sigui que he viscut molt el naixement d'aquesta de Volpelleres. L'he viscut i l'he patit. No entenc com avui de dia encara falten plataformes o altres solucions que jo vaig proposar per escrit ja a la senyora Paraire ja fa molts anys, i però al final, era el final dels seus mandats, jo no creia que continuarien, no va ser així, i el tripartit aquest doncs, va entrar i no va solucionar res. Res. O sigui, sóc conscient que puc demostrar que no s'ha solucionat res. Segueixen les lloses aixecades en el barri de Volpelleres, segueixen havent-hi rels que tropeixen les persones, segueixen haver-hi problemes amb l'aparcament dels autobusos, l'estacionament no, aparcament d'autobusos perquè no entren. La meva parada, que jo uso cada dia, segueix tenir una mesura que me l'he apuntat, però ja me l'he deixat a casa perquè no val la pena. Però la senyora Paraire té un planell fet per mi a escala, i el senyor Gallardo, o el senyor Soler, també la tenen. És la mateixa fotocòpia a color, a escala, que es veu perfectament que un autobús no pot entrar i estacionar-se bé. Estacionar-se bé vol dir que la gent que té falta de mobilitat li costa baixar, no pot baixar, o salta, que saltar ho fem molts, però al final tindrem un incident i l'Ajuntament tindrà problemes, perquè jo actuaré per totes les persones grans que viuen a Volpelleres, perquè jo baixo al centre i veig plataformes, i veig marquesines, i veig bancs. A Volpelleres les plataformes no hi són. Les marquesines tampoc hi són. Sí, n'hi ha una davant de l'estació de Volpelleres en el sentit pujada, que em va costar que la posessin, però la van posar. A més, hi ha un problema molt greu, molt. i és de que els conductors estan fins aquí, perquè jo ja li repeteixo, parlo amb els conductors, o ells em parlen a mi i els hi contesto, però a vegades ja faig perquè em parlin, perquè així me n'entero de coses. Moventis també tindria que moure's, però no sé si es mou o no mou. L'àrea metropolitana de Barcelona va prometre una sèrie de coses amb mobilitat a Sant Cugat que crec que no s'han complert. Jo ja no sé què hem de fer, què hem de dir als vells, als mutilats, les senyores que tenen nanos amb cotxets que usen el transport públic, que es comprin un cotxe, clar, és la solució. Per tant, espero que a partir d'ara alguna cosa es comenci a arreglar. Gràcies.
Gràcies, senyor Lobo. Li contesta la senyora Cristina Paraire.
Sí, gràcies, senyor Lobo. Em sap greu, perquè té raó, ho sabem, oi? Té raó amb moltes coses. Falten plataformes, és cert. El croquis que vostè ens va donar, jo ho he anat a veure i ja m'ha dit també personalment, i no li hem pogut, el senyor Gallardo suposo que també, sí, el José vol parlar també després, però sí que en termes generals doncs tenim molts reptes, i la gent gran quan baixa, si no s'acosta l'autobús bé a la vorera, doncs fa por, tens una mobilitat més dificultosa. Jo no me n'he sortit amb el tema de les plataformes encara, amb els mesos que porto, però no he defallit i també sóc tossuda i espero poder-li donar una alegria a tots els ciutadans que tenen aquesta necessitat, que va també a l'hora de poder baixar d'un autobús doncs amb més seguretat, i a veure si de cara a l'any que ve ens en sortim. És cert que falten lloses també en alguns trams de vorera, de Can de l'Aire amb cantonada Roc Codó, vull dir que hem anat fent coses, ho hem anat a veure, això suposo que en breu ho podrem solucionar, i ja saben, perquè ho hem parlat altres vegades, doncs, que tenim doncs un problema amb el tema del transport, que és millorable i que volem doncs treure-li el màxim profit. Sé que té raó i que fa molts anys que ho diu, però li demano una miqueta més de paciència. Ho sé, jo també. I no m'estranya que els conductors doncs li parlin, perquè realment és una persona molt constructiva i també li agraeixo el Tom que ens diu les coses tenint raó. Moltes gràcies.
Gràcies. Per al·lusions al senyor José Gallardo, del PSC.
Gràcies, alcalde. Hola, senyor Lobo. En el seu moment, i lamento segurament dir alguna cosa que segurament no, vostè no ha dit i jo crec que haig de remarcar. Nosaltres vam reunir més d'una vegada amb els tècnics allà mateix i vam veure el tema de la plataforma, vam veure el tema de les voreres de l'entrada on parava l'autocar, que estava tot aixecat. Recordo que era el carrer Pere Caldés, a Can Canyameres i de l'Aire, aquest entorn que és el que vam visitar, i aquí es van fer actuacions, i això s'ha de dir, es van fer unes actuacions a la vorera per millorar l'accessibilitat a l'autocar. En aquests punts estic dient, concretament, evidentment, hi ha molts altres punts que no es van tocar, com vostè diu, que porten molts anys d'aquesta manera. Jo vaig estar 4 anys en una pandèmia, no crec que sigui responsable de tot l'aixecament d'avui Palleres. Crec que no, no? Però s'ha de dir que això es va fer en aquell moment. I jo li vaig comentar la situació del transport públic en aquell moment. Li vaig dir que quan vam arribar al govern, aquell contracte va caducar el 2018, jo no hi era al govern, i aquell, sí, diu que no sap, però si hi ha un contracte que ha caducat, des de l'Ajuntament no es pot fer cap tipus d'actuació fins que això es solucioni. I això dificulta la situació, que vostè té tota la raó, és una cosa que no hem solucionat, i aquí sí que li dono la raó, que no es pot solucionar. No és un tema ni meu ni de la senyora Paella, segur que els dos ho volem solucionar d'una manera ràpida. Jo no soc tan optimista com la senyora Paella, que es solucioni ràpid, suposo que ja està al govern, és normal que sigui més optimista, no perquè no vulgui que es faci, sinó veient la situació en la qual està el transport públic, per desgràcia crec que trigarà molt més en solucionar-se, i aquell, jo crec que és un tema de la ciutat i que siguin de col·laborar tots els grups municipals conjuntament, com ja ho hem parlat jo també amb la senyora Paella al seu moment. Però crec que ho hem de dir tot. Evidentment no es va solucionar tot el tema de les marquesines, no es va solucionar el tema de la plataforma, però sí que es van fer algunes actuacions que vostè em va demanar en el seu moment. I no li tec la raó del que està dient, que s'han de fer més actuacions i que el tema de transport públic doncs, és un tema pendent en aquest cas. Gràcies.
Gràcies. Sí, li prego una mica de brevetat, si pot ser.
Quan vostè va venir, li vas dir quina era la solució per arreglar l'estacionament de l'autogar, del transport públic, en el meu cas, en el meu, que era un problema només d'uns 50 o 60 euros. No ho recorda, això? No. Recorda el planell? El recorda el planell? Fet a escala? Bueno, s'han de treure dos cotxes. Només això, s'han d'eliminar dos cotxes que no parquin perquè estan ocupant lloc de la zona reservada. Han d'aplaçar dos cotxes i 50 euros de pintar una ratlla groga. S'ha acabat el problema? No ho recorda.
Senyor José Gallardo, i anem acabant.
No és que ho recordi, senyor Lobo, però si era tan difícil fa 3 anys, aquest govern tampoc ho ha pogut fer. Serà perquè no és tan fàcil ni es poden fer actuacions concretes en funció de la parada de bus que hi ha. És un tema que és integral, és un tema integral de totes les parades de busos de la nostra ciutat i no es pot fer una actuació concreta. A més, molts dels autocars el que fan és parada directament a la via i no surten, perquè després el problema és la d'incorporació a la via. Per tant, el que es pretén és, com diu vostè, és fer la plataforma perquè la plataforma faci que l'autocar pari directament a la via i puguin pujar. El problema, i estic d'acord amb vostè, és el de la plataforma, no que l'autocar entri al costat de la vorera.
Gràcies, ho deixem aquí. Donem pas, en continuarem parlant, eh? Donem pas a la darrera persona que ha registrat una pregunta, la senyora Begoña Pugès. Està aquí, se li apropen el micròfon.
Sí? Va, gràcies. Doncs, senyor alcalde, regidores, regidors, soc Begoña Pugès, soc afectada per la Covid persistent i soc integrant del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid. La Covid persistent és una malaltia que contrauen persones que han passat la Covid, normalment en els 3 mesos següents de l'inici de la Covid, amb símptomes i efectes que duren almenys 2 mesos, almenys, i que no es poden atribuir a ningun altre diagnòstic. Símptomes més comuns són fatiga, problemes de disfunció cognitiva, digestius, dificultats per respirar, cardiovasculars, i així fins a 200 símptomes. Es poden manifestar aquests símptomes amb brots o bé de forma continuada amb recaigudes al llarg del temps. A Catalunya actualment hi ha 14.000 casos registrats, però aquesta xifra, segons els estudis i la literatura que s'està fent en aquest àmbit, podria arribar fins a 20 vegades més. De fet, s'estima que podíem ser quasi 240.000 persones afectades per la Covid persistent. El desconeixement de la malaltia, la seva diversitat clínica, les dificultats per un diagnòstic diferencial acurat, la falta de protocols d'atenció compartida i adaptats a la realitat assistencial actual, dificulten un model ideal d'atenció. Només hi ha una unitat a tota Catalunya de Covid persistent que es troba a Can Ruti, l'Hospital Germans Trias i Pujol, que es va crear per la Fundació Lluita contra la Sida i Malalties Infeccioses. Evidentment, aquesta unitat no pot arribar a tot el territori i hi ha molta part del territori que queda especialment abandonada del circuit assistencial. El gener del 2023, el Departament de Salut de la Generalitat va actualitzar un informe que ja s'havia fet 2 anys abans de la situació actual de la Covid persistent. En aquest informe, que adjunto a l'escrit que presento, es detallen unes propostes, si no m'equivoco en són 10, sí, efectivament. Jo només parlaré de les que potser ens afecten més directament, que com són sensibilitzar professionals sanitaris per mitjà d'un pla d'acció que millori identificació, diagnòstic i registre dels pacients, perquè no estem registrats, n'hi ha molts que no estan registrats. Reforçar el paper central de l'atenció primària amb una bona coordinació amb l'atenció comunitària, territorial i hospitalària, adoptar un abordatge holístic i centrat en la persona, amb equips multidisciplinars, reforçar l'ús d'escales de proves objectives sempre que sigui possible, millorar i estendre la formació dels professionals implicats en l'atenció dels pacients amb Covid-19 persistent, reforçar i avaluar el seguiment assistencial i l'acompliment dels protocols, financiar i promoure accions de recerca envers la Covid persistent i comptar amb la participació dels col·lectius de pacients. L'OMS recomana o demana o marca tres objectius pel Covid persistent, que són el reconeixement i l'atenció a tots els pacients, la recerca i la investigació i una rehabilitació segura per a aquests pacients. Per totes aquestes raons, demanem a vostès presentar una moció de suport a la Covid persistent amb tot el que pugui representar suport, solidaritat, promoure accions formatives, conscienciació i col·laboració amb els afectats. Res més, gràcies.
Gràcies pel seu testimoni. Senyora Núria Fernández, regidora de Salut, si pot donar resposta, gràcies.
Moltes gràcies, senyora Pugès, moltes gràcies. Pensem que el Covid s'ha acabat i no s'ha acabat prou. Avui el virus està relegat a un segon pla, però encara hi és. I cada reinfecció que hi ha augmenta les possibilitats d'un Covid persistent, com vostè diu, no? I a més de tindre aquestes seqüeles tan importants que hi ha, que com vostè diu, no hi ha una parametrització de tot i per tant s'hauria d'estudiar molt bé. Exactament com vostè, només hi ha una unitat en aquest moment, a Can Ruti, i s'hauria d'haver-hi més unitats. I a més, molta gent té aquestes sintomatologies i aquesta malaltia i molts no ni ho saben que és degut al Covid. Molts no ni ho saben. S'ha vist que hi ha molts herpes que també afecten a tot el que és la mèdula i això dona moltes sintomatologia molt variant. Jo, si vol, li remeto a reunir-nos i preparar una moció conjuntament amb tots amb els grups municipals perquè pugui ser una moció de tot el consistori i poder-la arribar aquí, que sí, que aprovar-la en el ple i poder-la portar al Parlament o al Departament de Salut que sigui. Vull dir, si li remeto que ens quedem i fem aquesta reunió que perquè tots ho puguem fer aquesta moció conjunta. Gràcies.
Moltes gràcies. Fins aquí les preguntes que estaven registrades. Si hi ha algú per part del públic que vol fer alguna pregunta... Per ordre, aquell senyor d'allà baix, que ha sigut el primer que ha aixecat la mà, si es pot apropar. Bueno, aquest senyor volia dir aquest jove. Si pot dir també el seu nom per saber qui representa i...
Jo em dic Àlex Ballesta, vinc en representació de les Joventuts Socialistes i tinc una pregunta pel senyor Jordi Guirado arrel d'uns tuits que han anat sortint aquests dies, que els llegiré textualment. El primer del 6 d'abril, Vascongadas és una sombra de lo que era, nazis skins negros, ultras de l'Atlètic fascistes, tapes de calamar congelado, bueno, etc. L'altre del 29 de març, fent referència a una publicació d'una persona associada amb la CUP, diu, esta sinvergüenza de la CUP publica esto en Viernes Santo, si hiciera lo mismo en el Ramadán, los sarracenos, como poco harían rimas con su nombre, con su apellido, y también algo de carne. En fi. Después, una trada el 29 de marzo. A las madres que estén pensando en abortar porque les han dicho que su hijo podría tener una discapacidad, no lo hagáis, pensad que algunas madres que tal vez dudaron luego han tenido hijos que han sido presidentes de la Generalitat o del Gobierno. Y después una trada el 25 de marzo. Si tienes un hijo en España, no hace falta que ahorres para su futuro. Llámalo Rashid, Ahmed o Moja y vendrá todo solo. La meva pregunta és, bueno, tinc dos preguntes. T'he pensat dimitir per racista i per impresentable i a la resta de regidors tenen pensat reprovar-lo?
Senyor Jordi Grado, si vol respondre.
Sí, seré molt breu. Només dir-li, senyor Àlex, crec plenament en la llibertat d'expressió. En títol particular faig servir el meu compte de Twitter, m'agrada molt que em segueixi, i sóc molt partidari de la broma i de la ironia. Alguns d'aquests hi ha broma, i després, si vostè segueix el fil, es veu que la gent hi entra. D'altres no, d'altres jo penso fermament, per exemple, del País Basc, que està en un moment molt difícil i molt diferent del que tenien abans, i és per culpa d'unes polítiques que estem patint a tot el país. Però bueno, jo l'insto a que, si li ve de gust, en comptes de fer-ho aquí, que no és que molesti, però no penso que sigui el lloc, podem parlar quan vulgui fent un cafè i discutim de tots aquests temes obertament. No, em sap greu que em digui racista i homòfob i totes aquestes etiquetes que ha fet servir. Això em sap particularment greu perquè no ho soc, però...
Sí.
Qualsevol diu el contrari, no ho diu vostè, no qualsevol. Aleshores, o tota una colla que vostè, perquè pensa com vostè. Però és molt lliure de pensar-ho, i és molt lliure de dir-ho, però penso que estaria molt bé que en parlessin, i veuria que està molt més d'acord del que vostè es pensa, de la meva manera de pensar, que del que sospita. Jo li deixo la invitació oberta, senyor Àlex.
Gràcies, en té prou amb aquesta resposta? Vol? Sí, en té prou. Doncs hi havia un senyor, sí, vostè, endavant.
Hola, bona tarda, em dic Xavier Avellí i sóc veí de Sant Cugat. He fet una exposició al Centre Maristany, he gaudit de moltes de les altres que s'han fet, així com de les activitats que es desenvolupen. Pertanyo al col·lectiu SOS Maristany i avui parlo a títol individual. Senyor Vallès, vostè estava al consistori anterior en aquest, com a regidor. Moltes persones d'Esquerra Republicana que avui són aquí també formaven part del consistori anterior. Per tant, em costa molt de pensar o de creure que no fossin conscients de la situació econòmica que en aquells moments patia l'Ajuntament de Sant Cugat. En canvi, si ens mirem els seus programes electorals, el programa de Junts i el programa d'Esquerra Republicana, i faig esment d'aquests dos perquè són els partits que composen el govern actual i que són els partits que van votar sí al tancament del centre, si ens mirem amb dos programes electorals, veiem que el que proposen és absolutament el contrari del que s'està fent. Primer de tot, en cap lloc es parla de retallades, siguem conscients de que les farien, perquè era evident. Al contrari, no queda maco en un programa electoral parlar de retallades, m'imagino, sinó que es parla d'afavorir, de mantenir les infraestructures culturals de la ciutat, de millorar-les, en cap cas es parla de tancar cap infraestructura, ni el Maristany, ni cap. Per tant, aquí em sembla que hi ha una incongruència. Recordo que un programa electoral no és un pla estratègic, encara que ho sembla, és un compromís amb la ciutadania que els ha votat, però també amb els que no els ha votat, amb el conjunt de la ciutadania, és un compromís. Per tant, aquí tenim un compromís que no s'ha dut a terme. Tampoc es parla de la creació d'un centre d'art del Pompidou de Sant Cugatenc, no? En lloc es parla, i llavors em costa molt de pensar que una cosa d'aquest tipus no sigui una improvisació donada una situació conjuntural de protesta per sortir del pas. Perquè crec que una inversió d'aquest nivell i una infraestructura d'aquesta dimensió hauria de figurar en un programa electoral dintre de l'àmbit de la cultura d'aquest programa electoral. Per tant, una altra incongruència que considero que mereix una explicació. Després ens queixem de la desafecció de la gent, de que la gent no va votar, que la gent no creu en els partits. Per cert, tampoc parlen al programa electoral d'un augment de sou del 17,5% del consistori com a primera mesura, cosa que, sabent que es faria, es podria haver posat. No? Encara que algun regidor d'aquí diu que ara surten vostès més baratos que abans. M'agradaria que m'ho expliquessin, però bueno... En fi, la meva pregunta és, com és que el que es diu a una setmana de les eleccions es contravé i es fa absolutament el contrari al cap de 6 mesos?
Més enllà dels programes electorals dels partits polítics, quan s'accedeix al govern, jo en el meu cas és la primera vegada que accedeixo a un govern, en aquest cas de la meva ciutat, més enllà dels compromisos electorals també has d'entomar els problemes que et vas trobant, les situacions en què et vas trobant i que no tens tota la informació quan arribes al govern. És així, i això ho vam explicar al setembre, la situació econòmica que ens vam trobar fruit de la gestió del govern anterior. És així, és així. Jo hem hagut d'entomar. I hem hagut de buscar solucions. I això pot explicar molt millor la regió de cultura que no pas jo, perquè té tota la informació més actualitzada que no pas jo, no? Perquè el projecte de Can Maristany continuarà fins que tinguem un nou espai on es pugui realitzar amb tota la globalitat del projecte de Can Maristany. Però mentrestant no podem assumir el cost de 100.000 euros anuals que és Can Maristany, que jo sempre ho explico, eh? No és només, si només fos el tema de 100.000 euros de Can Maristany, ja no estaríem parlant de tot això. Ja comencem. Jo he escoltat amb tot el respecte, i agraeixo el seu to, la veritat, agraeixo el seu to, perquè jo crec que amb vostè es pot parlar. Hem hagut d'entomar aquest problema. Jo li repeteixo, si només estiguéssim parlant dels 100.000 euros de Can Maristany, ja no estaríem parlant d'això. El problema és que hi ha molts problemes a la ciutat de Sant Cugat que generen, doncs, un problema econòmic important que no podem donar resposta. I, per tant, com a govern responsable, hem d'assumir aquesta responsabilitat i hem de buscar respostes i solucions. El que no podem és pilota endavant i ja veurem qui ho paga, això. No és la manera de fer les coses, creiem. El meu objectiu, l'objectiu d'aquest govern és deixar un ajuntament millor del que ens l'hem trobat i una ciutat molt millor. I en el seu cas farem tot el possible perquè el projecte de Can Maristany tingui continuïtat. Vull dir, la mala notícia seria que aquest govern digués, mira, això de Can Maristany ens preocupa poc, al contrari. De fet, la regidoria de Cultura depèn directament d'alcaldia. És una regidoria que està connectada amb l'alcaldia pel meu interès amb Can Maristany, amb el món de l'art i de la cultura. Jo crec, potser queda lleig que ho digui, però dels 25 regidors segurament sóc el regidor que més vegades ha anat a Can Maristany des que existeix. Hi ha molts regidors d'aquí que no han anat mai, no han entrat, potser ara sí que van a fer-se vídeos i a fer-se fotos, però que mai han entrat a veure ni una sola exposició, ni un taller, ni una conferència, ni una xerrada, ni res. Doncs jo sí. Jo conec Can Maristany fa moltíssims anys. Em sap greu. La situació que hi ha és la que tenim. No ens agrada ni a vostès ni a nosaltres. Tant de bo fos un altre, però l'hem d'assumir i l'hem d'entomar. Si vol, quedem un dia i en parlem i aprofundim. Jo encantat de parlar amb vostè perquè amb vostè es pot parlar. Una persona amb bon to i amb respecte i amb educació. Això és important perquè hi hagi un diàleg. Li agraeixo molt. Ara li dono el meu mòbil. Gràcies. Alguna pregunta més sobre algun altre tema? Sobre algun altre tema? Sí, perdó, que havia demanat. Vostè no havia demanat la paraula. Senyora Marenys, els quadres, sisplau.
Era ràpida, hauríem d'aprendre tot el públic d'anar més de pressa quan intervenim. Però Mossa no sé qui és que se'n cuida, jo no tinc cap queixa. És perquè si hi ha un pis que fa 4 anys que és buit, perquè ho permeten això, i això li puc dir un test, n'hi ha 2, eh? Un és el número 11 del plaça Lluís Millet. És que 4 anys, per no dir 5, però dir 4, s'hauria de mirar, hi ha tanta gent que necessita un pis per viure, tothom es queixa, doncs aquests 2 pisos a veure si es poden arreglar. M'he explicat? Doncs ja està.
Sí, que hi ha 2 pisos buits i això, doncs, la veritat no té cap mena de sentit. Gràcies. Davant, sí, sí.
Bona tarda, jo sóc l'Anna, sóc artista, professora d'aquarela i membre del SOS Maristany. Algunes de les nostres alumnes han vingut avui preocupades per la situació del centre. Reconegui, senyor alcalde, que ni Maristany ni Casa Aymat són minoritaris i que està deixant sense servei a milers de persones. Reconegui també que menteix quan diu que el tancament no afecta cap treballador. Els nostres ingressos com a professores també compten. Per últim, reconegui que s'ha posat a tot el sector cultural català en contra i, malgrat això, encara no sap el valor del Maristany, l'únic centre d'art contemporani de Sant Cugat.
Gràcies. Alguna pregunta més? Endavant.
Soc Maria Grego, membre del SOS Maristany i també artista resident de la Casa Aymat. Avui em trobo davant de vostès perquè em sorgeix un dubte respecte a l'afectació que tindrà la reubicació del Maristany davant, perdoneu, respecte a la Casa Aymat. La Casa Aymat és el centre cultural on voleu reubicar part dels tallers i les activitats de Maristany, concretament el departament de pintura i el departament de dibuix. Aymat és un espai de creació que acull el Departament de Ceràmica, el Departament d'Escultura, d'Història de l'Art i, a més, espais de creació per a artistes residents locals. Perdona. Aymat, a dies d'ara, està en la seva màxima expansió. Perquè tingueu una idea del que vol dir això, posant un exemple concret, el taller de ceràmica ofereix activitats de taller de dilluns a divendres, pels matins i per les tardes, i té una llista d'espera de 2 a 3 anys vista. Aymat té una gran demanda per part de la ciutadania de Sant Cugat i necessita una ampliació de la seva infraestructura en lloc d'un retall de tot el que pot oferir respecte a la demanda que té. Heu pensat el que suposarà la reubicació de les activitats de Maristany a la Casa Aymat? Aquesta mesura col·lapsarà el centre i privarà els ciutadans de Sant Cugat d'activitats culturals que volen i necessiten perquè les demanen. Aquesta mesura privarà Sant Cugat de donar la benvinguda a artistes del panorama artístic barceloní i de Catalunya. Aquesta decisió no només empobreix els mateixos centres, Casa Aymat i el Centre d'Art Maristany, i els seus integrants, sinó que també a la identitat de Sant Cugat, a la riquesa cultural de la ciutat, i permeteu-me dir-los que també els empobreix a vosaltres. A vostès.
Senyora Núria Escamilla, regidora de Cultura, si pot donar informació al respecte.
Bona tarda a Xavier, bona tarda a Anna, bona tarda a Maria i bona tarda a SOS Maristany. Primer de tot, agraïda doncs, per les vostres intervencions i entenem perfectament la vostra preocupació. Estem treballant des del primer dia per tal de que no tenir el centre Maristany no quedi afectat en la programació d'art, i així ho estem fent. De fet, el dia 30 d'abril volem informar de la nova programació, però abans m'agradaria, si vosaltres, SOS Maristany, la Plataforma Assembleària d'Artistes Visuals de Catalunya i l'Associació Catalana de Crítics d'Art, que ens vam reunir fa unes setmanes amb l'alcalde, doncs explicar-vos el nou programa d'art que hem treballat juntament amb els tècnics. És un programa que intenta equilibrar la mancança temporal d'un espai estable amb propostes escampades al territori, deslocalitzades, però sempre seguint la línia de l'art i la creació contemporània, encetada des del Centre d'Art Maristany, mantenint les convocatòries i obrint noves vies que abans no s'havien explorat. A vegades ens pensem que tot pot ser dolent, i hi ha un refrany en castellà, i que us el diré en català també, que diu: no hay mal que por bien no venga, o d'un gran mal en surt un gran bé. Doncs bé, això serà una cosa provisional, esperant doncs que la gran biblioteca es pugui realitzar i que la biblioteca antiga doncs pugui haver-hi una formació, un espai d'exposició, i que això en breu doncs li donem aquesta expansió. Però sapigueu que estem treballant, però molt contundentment, per tal de que l'art de Sant Cugat no quedi privat per una manca d'espai. Gràcies.
Gràcies. Si hi ha alguna pregunta més sobre alguna altra temàtica? Ah, sí, sí. Gràcies.
El meu dubte respecte a això que has dit, gràcies per la resposta, és: si no teniu la capacitat d'assumir el cost d'un centre que són 100.000 euros anuals, com podeu plantejar una solució d'una biblioteca que acull sala expositiva? Bueno, ja vaig veure el programa i el disseny, diguéssim, del projecte, que necessita de 14 milions d'euros perquè pugui passar.
Bé. Avui precisament hem aprovat el projecte, i com ha defensat el regidor d'Urbanisme, hem de buscar el finançament, el buscarem, i estem esperonats de que aquesta biblioteca sigui una realitat en els propers anys.
Gràcies. Alguna pregunta més, sisplau? Sí, però si no podem quedar un dia i fer una reunió, ho dic perquè si potser hi ha altres persones que volen parlar d'altres temes, ho dic per no monopolitzar. Endavant, digui.
Aleshores, està dient que aquesta solució provisional encara no es podrà dur a terme perquè no hi ha el finançament perquè passi?
No m'he degut explicar bé, disculpa. Aquest nou programa que us presentarem en una reunió juntament amb les altres entitats, us ho presentem, ho comentem, i aquest serà el programa que farem provisionalment fins que no tinguem més espai expositiu, però realment estem treballant amb una proposta i amb noves vies que no s'havien explorat per aquesta mancança. Doncs al final et fa recrear i pensar en coses noves, i això és el que hem ideat. Doncs us ho exposem, si us sembla, us convoquem a una reunió i us exposem el nou programa d'art. No sé.
Última intervenció, gràcies.
Portem des de l'últim ple esperant que ens dongueu una data per trobar-nos amb vosaltres. Podríeu avui, si us plau, dir-nos un dia i una hora perquè ens puguem trobar i fer com vostè m'està, bueno, i assumir, acceptar la invitació que m'està donant?
La meva secretària, la Luisa, es posarà les agendes en comú i us convoco. És que ja ho teníem previst, abans del 30 d'abril ens havíem de reunir amb vosaltres, i mira, jo ho dic sincerament, la setmana passada ja ens vam reunir amb la taula d'arts visuals i els vam exposar tot el projecte. Per tant, sí, encantats de comentar-vos també amb vosaltres. Sí, us posaran en contacte per coordinar les agendes, no et puc dir dia i hora ara mateix, però sí que ho farem. És la Luisa Sánchez, la meva secretària. No, però jo, tranquil·la, que demà al matí la primera cosa que faci serà que es posi... No, és que no hem pogut parlar abans perquè hem estat treballant en el projecte. Llavors, el que no puc fer és reunir-nos sense concretar coses. Llavors, ara que ho tenim tot concretat, jo crec que és el moment de compartir el nou projecte. És això, ja està.
Escolta, una cosa, perquè ho sàpigues, fa un parell de mesos, companyes teves, que van venir aquí, van demanar una reunió i la van fer, vull dir que es va fer la reunió, vam estar una hora i mitja xerrant, vull dir que si ens comprometem a fer una reunió, la fem. M'entens el que et vull dir?
Sí,
sí. No, ja no hem tornat a parlar, ja. No hem tornat a parlar. Vau tornar a venir? A mi no em consta que heu demanat cap altra reunió. A mi quan vau demanar una reunió, la vaig fer. No em consta cap altra reunió, si no l'haguessin fet. Ah, això és una altra cosa. Però no l'havíeu demanat. No l'havíeu demanat. Bueno, gràcies. Alguna pregunta més?
Em dic Mònica Kopacek. Vull dir que vosaltres us veu comprometre a donar-nos una data de reunió. Quan vam sortir de la reunió abans de anunciar el projecte del carrer, anunciar el projecte de la biblioteca, estem tots molt confosos, com podeu veure. Aleshores, li agrairia que digués les coses com són, que és que nosaltres portem 2 mesos esperant una reunió amb vostès. Vam quedar en que en 10 dies ens donarien una data per e-mail. Encara estem esperant aquesta data. Aleshores, si us plau, menys cinisme a l'hora de dir que som nosaltres que ens hem de posar en contacte, etcètera. O sigui, vull dir, vale? Estem esperant a dia d'avui encara. I pel comentari que ha fet abans, una mica fora de lloc, no diguin que són persones amb les que no podem parlar, em sembla que és el contrari. Vosaltres heu sigut totalment intransigents en quant al nostre diàleg i heu tingut una falta absoluta de transparència des del minut zero. Aleshores, espero que a partir d'ara, en la nostra propera reunió, puguem parlar com persones, amb dignitat i amb honestitat. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Alguna intervenció més? Doncs moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a tothom.